Notícies migdia, amb Núria García.
Quarts de dues, l'Ajuntament de Sabadell ja té en marxa l'anomenada Operació Fred, el dispositiu que cada hivern s'activa per donar resposta a les persones sense llar. La principal novetat d'enguany és que l'alberg que habitualment s'habilitava a la seu de Creu Roja s'ha traslladat al Molí de Sant Oleguer. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha explicat que el canvi s'ha hagut de fer per garantir les mesures anticovid. Ara bé, l'alberg no funcionarà igual com el que es va activar durant el primer confinament. Ho ha dit en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
Serà un espai d'acollida nocturn, des de les 5 de la tarda fins a les 9 del matí. Per tant, oferirà sopar, dutxa, roba, i pernoctació i esmorzar. I ho complementem amb un espai que és una novetat d'aquest any, que és un espai que ens ofereix Càritas a la seva seu del carrer Duran i Sors, que és un espai d'acollida diurn. I, per tant, de 8:30 al matí a 5 de la tarda, també estarà obert per les persones sense sostre, tindran servei de dutxa, esmorzar, roba i també, doncs, òbviament, aquesta part d'acompanyament que és el que dona valor afegit en aquest tipus de recursos, no?
L'espai, gestionat igualment per Creu Roja, estarà disponible a partir de la setmana que ve, un cop acabin les obres de millora que s'hi estan fent. És dijous 3 de desembre. Així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
I l'altra notícia del dia s'acaba de confirmar fa només uns minuts. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Catalunya no passarà de tram dilluns que ve per l'empitjorament de les dades de l'epidèmia.
Per tercer dia consecutiu, el risc de rebrot i la velocitat de contagi han pujat i s'ha sobrepassat el 0,9 de velocitat de transmissió que el govern havia fixat com a condició per canviar de fase. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha fet l'anunci.
Ha estat un creixement sobtat. Gestionar ara un rebrot en aquestes condicions amb les UCIs amb 438 pacients seria complicadíssim. Per això estem demanant aquesta prudència. I davant d'aquesta situació, per responsabilitat, ens quedem al tram 1.
El segon tram hauria permès desplaçaments dins la comarca i l'ampliació dels aforaments de la restauració i la cultura.
Durant el Notícies Migdia també us parlarem d'altres temes com el 50è aniversari de l'Escola Joan Maragall, el Dia Mundial de la Discapacitat o la programació de Nadal del Teatre del Sol. Serà tot just abans de donar pas a la informació esportiva. El Sabadell s'enfronta avui al Tenerife a partir de les 7 del vespre.
Jornada intersetmanal a l'Heliodoro Rodríguez López i duel directe de la part baixa de la taula per al conjunt arlequinat. A partir de les dues del programa Hotel Suís coneixerem l'última hora del partit des de Santa Cruz.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps. Manuel Álvarez, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui la jornada de moment és assolellada, però al llarg de la tarda aniran arribant bandes de núvols alts i mitjans que, de fet, ja cap al vespre deixaran el cel força ennuvolat. Allà on la nuvolositat serà més abundant i compacta serà el vessant sud del Pirineu Occidental. Fins i tot, de cara a la nit, s'espera alguna precipitació feble amb una cota de neu que rondarà els 900 metres. Pel que fa a la temperatura, en general quedarà una miqueta més alta, tret de valors zones del sector de la costa central i la costa brava, on quedarà semblant o una miqueta més baixa. El vent s'anirà reforçant, vent de component oest que bufarà amb alguna ratxa forta, sobretot a zones elevades i a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Comprovem ara com funciona a aquesta hora el transport públic. Una informació que ens acosta la Cristina Adrián des del Transmet. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs al marge de les afectacions per obres de millora de les línies de Rodalies R1, R2 i R4, la resta de línies de Rodalies de Catalunya, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona. I això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
I pel que fa a les carreteres, a aquesta hora cal destacar alguns problemes a l'autopista AP7, a l'altura de Barberà del Vallès. Hi ha trams de retencions en direcció a Girona. És l'única incidència que a aquesta hora recull el web del Servei Català de Trànsit. Passant pràcticament 6 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El Molí de Sant Oleguer oferirà a partir de la setmana que ve una trentena de llits per a persones sense llar. És l'alternativa que ha trobat l'Ajuntament per donar un sostre durant l'hivern a persones que habitualment dormen al carrer. El context pandèmic actual ha fet impossible habilitar l'espai que cada any acollia la seu de Creu Roja, on no es poden garantir les distàncies de seguretat. Les instal·lacions estaran disponibles a partir de la setmana que ve, Pere, un cop acabin les obres de millora que s'hi estan fent.
El nou recurs s'emmarca en el dispositiu de l'Operació Fred, activada des de l'1 de desembre i que inclou diferents actuacions per donar resposta a les necessitats de persones que viuen al carrer o en infrahabitatges. Enguany l'espai es mou des de la seu de Creu Roja fins al Molí de Sant Oleguer, malgrat que el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha revelat en una entrevista al Cafè que l'Ajuntament treballava en una alternativa diferent.
Era muntar un dispositiu amb mòduls dins d'una nau. En altres municipis s'ha fet així. Em sembla que era interessant poder-ho fer d'aquesta manera per la facilitat del muntatge i també de del funcionament. No ha pogut ser possible perquè hem trobat un espai adequat on fer-ho i finalment hem muntat per aquesta altra via.
Les instal·lacions del Molí estaran obertes a partir de les 5 de la tarda i durant les nits, un servei que es complementarà amb un centre de dia habilitat a la seu de Càritas al carrer Duran i Sors. Per tant, no es tracta d'un alberg temporal com el que es va posar en marxa durant el primer confinament, tot i que l'Ajuntament es reserva poder habilitar un recurs d'aquest tipus si la situació torna a empitjorar.
L'acompanyament és el que dona valor afegit en aquest tipus de recursos, no? I per tant tenim cobertes les dues parts, la part nocturna i la part diurna. Si anéssim en un espai de confinament estricte domiciliari com l'altra vegada, doncs reformularíem el dispositiu, com vam fer amb el primer espai d'acollida temporal.
Per tant, ara mateix la situació no ho requereix, però per això...
El regidor d'Acció Social ha assenyalat que el Molí de Sant Oleguer permet disposar d'espais separats per si es detecta algun positiu de coronavirus. L'Ajuntament calcula tenir disponible les instal·lacions fins al 31 de març, mentre treballen altres recursos per donar una sortida a les persones sense sostre de Sabadell. Cortés aposta per projectes com el Housing First i d'altres accions de promoció personal que ajudin aquestes persones a trobar una sortida laboral i un futur.
I encara en matèria d'habitatge, la Crida per Sabadell acusa el govern bipartit de bloquejar deliberadament el pla local d'habitatge, ja que no l'ha portat al ple municipal per a la seva aprovació definitiva. Els anticapitalistes els insten a obrir el debat sobre el pla dissenyat durant el mandat anterior o bé presentar-ne un de nou. El que no accepten és que Sabadell no tingui un pla d'habitatge amb l'emergència residencial que hi ha a la ciutat, accentuada per la crisi del coronavirus.
Sabadell té un pla local d'habitatge que es va aprovar de forma inicial al febrer del 2019 quan governava el quadripartit i que va rebre l'abstenció del PSC i la resta de l'oposició. Aleshores, s'hauria hagut d'obrir un procés d'al·legacions per acabar aprovant de forma definitiva aquest pla. Doncs res d'això ha passat i la Crida per Sabadell considera que la ciutat no s'ho pot permetre. Anna Lara n'és regidora.
És un pla que ha d'avançar, no poden deixar-lo en un calaix, tenen l'obligació de portar-lo, poden portar-lo i dir-nos per què no els agrada, però l'han de portar. La ciutat necessita d'aquesta planificació i no de presentacions i també del que portava incorporat aquest pla, que és d'un debat, d'un consens, de molta informació.
Entre les accions que inclou el document hi havia la construcció de 500 habitatges públics, adquirir 70 pisos pel mètode del tanteig i retracte cada 2 anys o augmentar el pressupost de l'Oficina Local d'Habitatge per fomentar la rehabilitació del parc actual.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Orientar totes les polítiques de l'Ajuntament de Sabadell a garantir la convivència de les cultures existents a la ciutat. Aquest és el principal objectiu del Pla d'Interculturalitat en el qual treballa l'administració local. El document, fixat pel període de 2021 al 2025, serà possible gràcies al finançament de la Diputació de Barcelona i a la col·laboració de l'Associació Ciutats Interculturals i Interculturals Cities del Consell d'Europa.
El primer pas per comptar amb el nou pla serà fer una diagnosi de la situació actual de la ciutat. A partir d'aquesta es podrà plantejar el canvi d'enfoc que es necessitaria per millorar la convivència entre els diferents col·lectius. Gemma Pinyol és membre de l'Associació de Ciutats Interculturals.
Que moltes vegades no es tracta de crear nous espais pressupostaris, sinó de repensar les accions que fem i, per tant, que ja estan pressupostades i canviar el seu enfocament, com bé deia la diputada, perquè d'això es tracta la interculturalitat. Moltes vegades es tracta de canviar la mirada que fem en coses que fem correctament per poder garantir la igualtat d'accés de totes les persones, que hi hagi aquesta diversitat present tant també en l'atenció com en la representació i facilitar la interacció.
La tinenta d'alcaldessa de Participació i regidora de Drets Civils, Marta Morell, assegura que el nou pla serà una eina per abordar els possibles conflictes de convivència de la ciutat.
La perspectiva interculturalista doncs, no evita els conflictes, ja que el fet de fomentar el contacte i els espais d'interacció provoca la inevitable aparició de conflictes en la vida quotidiana, però els conflictes nosaltres creiem que els hem d'acceptar i el que cal fer és buscar, no?, maneres adients per intentar resoldre's i maneres d'abordar-los. Quan hi ha un problema, el que no podem fer és mirar cap a una altra banda. La manera més fàcil d'arreglar un conflicte és abordar-lo per intentar buscar la solució.
És previst que el nou pla d'interculturalitat, que es dissenyarà buscant la complicitat d'entitats i partits polítics, es porti al ple municipal de cara a l'estiu.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
3 minuts per arribar al punt de 3:15. L'Escola Joan Maragall celebra el seu 50è aniversari potenciant el vessant pedagògic. Al llarg de tot el curs escolar, una cinquantena de professionals de l'esport i de l'art passaran per l'escola i explicaran als alumnes la seva experiència en el món artístic.
La directora del Joan Maragall, Cristina Amat, explica que l'escola aposta per l'art i l'esport perquè és una manera d'unificar la diversitat de l'alumnat i alhora potenciar els hàbits de vida saludable i el treball en equip. El Joan Maragall celebra els 50 anys d'educació al barri de Can Puigcener amb una pluja d'artistes i esportistes al llarg de tot el curs escolar. L'acte inaugural serà la setmana que ve i tots els convidats participaran altruistament amb aquest projecte pedagògic. Inicialment, però, l'escola volia fer una gran festa multitudinària per celebrar el 50è aniversari amb tots els alumnes, famílies i docents, però per culpa de la Covid han hagut de reduir el format. En una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, Cristina Amat ha explicat que l'escola ha evolucionat paral·lelament al barri de Can Puigcener.
Pensem que l'escola, quan va començar els seus inicis, era una escola de tres línies, amb setès i vuitès, amb molts nens, i amb un perfil d'alumnat doncs, molts provenint de famílies immigrants del territori espanyol per l'època del tèxtil. Ara, doncs, l'escola en el seu moment va anar-se fent més petita, van treure els setès i vuitès, després vam tornar a créixer, i ara la població també és moltes famílies d'origen immigrants, però en aquest cas són subsaharianes, marroquines, molta gent de fora també. Hi ha hagut una transformació.
La directora lamenta que l'escola tingui tan mal renom a la ciutat i per això ha volgut destacar que el centre ja compta amb 4 equips de bàsquet en les extraescolars. De fet, Amat ha ressaltat que un alumne del Joan Maragall està jugant amb el Barça. L'escola Joan Maragall també col·labora amb una fundació que promociona la convivència des de fa 8 anys.
I CaixaBank col·laborarà amb la ludoteca Margarida Badós i de l'Associació Esportiva Can Deu per fer arribar una joguina a 195 infants. A través de les oficines del banc a la ciutat, també a Castellà i a Sant Llorenç Savall, treballadors i clients de l'entitat es comprometen a complir un dels desitjos dels infants.
Primer es van repartir les cartes entre els infants participants. Així, fins a 195 infants i adolescents han escrit un petit text i un dibuix de la joguina, llibre o quelcom que desitgin amb força. Un cop elaborades, les cartes van arribar a les oficines de CaixaBank. Jordi Sabé, director de l'àrea de negoci de CaixaBank, al Vallès Occidental i Sabadell, ha detallat al programa Al Matí qui s'encarregarà d'aquestes cartes.
Quan vius la vida amb una intensitat magistral i gaudeixes cada segon i cada nova experiència. Aquesta era l'Helena, la meva germana.
Evidentment, no podíem escoltar aquest document sonor. En qualsevol cas, aquesta acció, que s'inclou dins del programa Proinfància de la Fundació La Caixa, durarà fins al dia 11, quan tots els paquets hauran de ser en una oficina abans d'entregar-los als seus destinataris. El 2019, gràcies a aquest programa, 60 infants de la Fundació Maïn van ser els beneficiaris de les joguines. Els concessionaris sabadellencs esperen revifar les vendes de cotxes del 2020 amb la iniciativa del Saló d'Ocasió 2020 com a casa teva. Es tracta d'una cita que cada establiment agremiat podrà acollir la setmana que ve per compensar la suspensió per culpa de la pandèmia del Saló que es feia a la Fira de Barcelona. L'impost de matriculació pujarà el 2021, cosa que pot fer decidir alguns clients a comprar un vehicle nou abans que acabi l'any.
La tendència del 2020 no és positiva i el sector ha volgut apropar les ofertes als possibles compradors de manera que el 10, 11 i 12 de desembre estarà actiu aquest format de proximitat per trobar cotxes, motos i vehicles comercials bé de preu, com explica Josep Maria Sala, gerent d'Ipon Vallès, concessionari Toyota de Sabadell.
Cada concessió pot muntar la seva campanya comercial emparada amb aquesta campanya publicitària que farà el gremi. Vull dir que es substitueix en aquest cas una mica el que era la presència allà, amb la facilitat de que cada persona interessada en comprar un vehicle d'ocasió no tingui que desplaçar-se amb un lluïc, sinó que dades les circumstàncies pugui una persona de Sabadell en els establiments agremiats pugui dirigir-se allà i interessar-se per un vehicle d'ocasió.
Els venedors oferiran finançaments interessants i descomptes addicionals en funció del model per automòbils nous, quilòmetre zero o amb antiguitat entre 2 i 4 anys. El fet que a partir del 2021 es pagui la matriculació de vehicles que fins ara n'estaven exempts pot animar les vendes. En té els detalls el president de la Patronal Catalana de l'Automoció, FECABEM, i del Gremi del Motor, Jaume Roura.
La normativa europea ha canviat tot el sistema de càlcul d'emissions, el que en diem l'VLTP, això fa que l'Euro 7, la normativa europea, que és la que marca de cara als fabricants el tema dels cotxes que estan afectats per al pago d'impostos sobre un nivell de contaminació de CO2 de 120 grams en avall o 120 grams en amunt, automàticament això fa que a l'any 21 aquests cotxes tindran un encariment.
L'exempció de l'impost de matriculació ara rebaixa els 90 grams de diòxid de carboni. L'encariment pot anar dels 1.000 als 5.000 euros.
Notícies migdia.
En el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat s'ha presentat de manera telemàtica la diagnosi de l'àmbit de la discapacitat a Sabadell 2020 i també el mapa d'entitats i serveis que se'ls destinen a la ciutat. Aquest treball ha de servir per dissenyar polítiques públiques més adients una vegada es coneix la realitat del col·lectiu al municipi.
16.127 persones tenen una discapacitat reconeguda a Sabadell. Això significa el 7,6% de la població. Dels reconeguts, el 40% són majors de 60 anys i si ens fixem en els més grans de 60 4 representen el 16% de la gent gran de la ciutat. Rosalina Alcalde, cap de metodologia i estudis de la Fundació Pere Tarrés, alerta que la gent amb discapacitat està envellint i els cuidadors també.
Les persones amb dependència es fan grans i aquest és un tema que angoixa molt a les famílies, sí? I que requereix d'una atenció també específica. Penseu que dins del baby boomers, sí, una part d'aquests baby boomers van néixer o van tenir o han entrat en la discapacitat, sí, i això serà un procés també demogràfic que anirà cap amunt, sí? La gent amb discapacitat està envellint i els seus cuidadors i cuidadores també.
La diagnosi ha identificat una trentena de problemàtiques a resoldre de cara al futur, les quals s'hauran d'afrontar ordenant-los mitjançant un procés de priorització. Si comptem la inserció escolar i la laboral, per exemple, cal invertir en el finançament i identificar els obstacles burocràtics. També es necessita un model d'habitatge social. L'última diagnosi sistematitzada datava de l'any 2010.
I precisament 7 de cada 10 dones, atenció, amb discapacitat intel·lectual han patit violència en alguna de les seves formes. Com a reacció a aquesta realitat, Tandí Sabadell i Down Catalunya han editat la guia No és No, un manual per lluitar contra l'assetjament, els abusos i les agressions sexuals a les dones discapacitades. La publicació s'acaba de presentar en societat, tot i que de forma telemàtica. Mariona Córdoba.
Des d'Andy Down Sabadell i des d'Andy Catalunya tenen l'objectiu d'educar sexualment a les dones amb discapacitats intel·lectuals per ajudar-les a identificar quan estan patint algun abús. Així ho ha destacat la presidenta d'Andy Sabadell, Dolors Pallars.
una agressió sexual està, poden tenir relativament clar, però un abús, si aquella persona potser és propera i es dedica a fer-te carantonyes o no sé què, doncs això potser ja no ho poden tenir tan clar, que realment estem en el punt de l'abús, no? I, bueno, és ajudar-los a discriminar una mica les diferents situacions en què es poden trobar i en quin moment, doncs, es passa la ratlla, diguem-ne, no?
La guia s'adapta a les necessitats de les dones amb un format de lectura fàcil i molts grafismes per tal de millorar-ne la comprensió. Tot i l'esforç que s'ha fet, Pallars s'insisteix en el fet que s'ha de treballar molt.
Ara tenim la guia sobre la taula, aquesta guia s'ha d'anar treballant. S'ha de treballant punt per punt, eh? No és allò de dir, avui s'ha fet una repassada per sobre, però clar, llavors has de treballar els diferents aspectes dels que parla perquè ells vagin interioritzant i els hi vagi quedant clar. Què vol dir no és no?
Per l'elaboració d'aquest document s'ha comptat amb la col·laboració de cadascuna de les entitats de Down Catalunya, de diverses dones amb discapacitat intel·lectual, del grup de treball Psicologia més Discapacitat del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i del Centre Jove d'Atenció a les Sexualitats.
Afegim un parell de punts més. Les obres d'urbanització de la zona empresarial de Can Roquet afectaran el trànsit durant els pròxims 5 dies.
A partir d'avui es treballarà a l'avinguda de Can Bordoll i es realitzaran talls intermitents en un carril de circulació. Les obres també afectaran l'avinguda de l'Alzina durant el diumenge 6 i el dilluns 7 de desembre. Finalment, el mateix dilluns es farà un canvi de circulació a les dues avingudes, que passaran a tenir dos carrils de circulació cadascuna amb un únic sentit. Es preveu que les obres acabin a finals d'aquest mes.
Intervenció policial en un bar de la plaça Filipines dels Marinals per incomplir les limitacions d'aforament.
Els Mossos d'Esquadra i la policia municipal van intervenir ahir al vespre en l'establiment per excés d'aforament, però en l'actuació també es va decomissar marihuana i una navalla. Els Mossos van obrir diligències als responsables del local.
Obrim pàgina cultural per explicar-vos que el Teatre del Sol tornarà a obrir amb dos concerts aquesta temporada nadalenca. Ara bé, les produccions teatrals no arribaran fins després de Reis, ja que necessiten una certa estabilitat per poder-se posar als escenaris. N'ha parlat Pere Villaró, membre de l'equip tècnic de l'entitat teatral, al programa El Cafè de la Ràdio.
El primer espectacle que recuperarà l'activitat cultural al Teatre del Sol serà el concert de la sabadellenca Eli Paulet el 23 de desembre amb Borja Valls. Després de Nadal hi haurà més música amb la també sabadellenca Ariadna Clapés, que portarà el seu projecte 26 amb la seva germana Núria Clapés i Marc Baltà. Serà el 29 de desembre. Pere Villaró n'ha donat més detalls.
Són concerts molt personals de cadascuna, que els hi venia molt de gust fer-lo, i llavors la selecció de temes musicals és variat. Hi haurà temes de Nadal, temes que no, és a dir, no és un concert amb temes de Nadal, és una selecció de temes musicals doncs, escollits per cada una de les cantants, i en principi és variat, és a dir, hi haurà temes de Nadal, però diguem, no és un concert de Nadal.
Amb aquests dos concerts es recuperarà l'activitat, mentre que les produccions teatrals aterraran al carrer del Sol a partir de gener. La primera que es podrà veure serà la reposició de La Trampa a la biblioteca entre el 9 de gener i el 21 de febrer. A partir del dia 23 i fins al 28 de març pujarà a l'escenari El casament dels petits burgesos, de Bertolt Brecht, traduït pel sabadellenc Feliu Formosa. Villaró ha explicat per què han trigat tant a tornar a fer teatre.
Nosaltres, clar, anar obrint i tancant és que no ens ho podem permetre amb les nostres produccions. Ens és molt complicat. No podem arrencar per programar dos o tres funcions o un o dos cap de setmana, llavors tornar a tancar perquè engegar la maquinària ens és molt complicat.
Per altra banda, l'entitat teatral ha pogut mantenir obert el seu nou projecte de formació en teatre musical, l'Acadèmia. Mentre han pogut, les classes presencials s'han mantingut amb 6 persones i a partir del tancament ho han fet a través d'internet.
Centrades Can Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al xut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Treu la central, Josep Coidi, punt de penal, Stoikov,
gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest dijous, a partir de 6:45 de la tarda i en directe des de l'Heliodoro Rodríguez López, Club Deportivo Tenerife, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga SmartBank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Notícies migdia.
Quan falten 5 minuts per arribar al punt de les dues, us expliquem que el govern ha decidit no canviar de tram el pròxim dilluns arran de l'empitjorament de les dades de la pandèmia els últims dies. Una de les condicions per avançar la desescalada era que la velocitat de contagi es mantingués per sota del 0,90, però avui ja és del 0,92. Aquest matí la Generalitat s'ha reunit amb el Procicat per avaluar la situació i han decidit que continuem el tram 1, 15 dies més, com a mínim. Així ho justifica la consellera de Salut, Alba Vergés.
Tenim una tendència a l'alça. Els últims dies hem notat un canvi brusc en els nostres indicadors. La RT, que és aquesta taxa de transmissió, s'ha disparat aquesta setmana i en 4 dies hem passat de 0,78 a 0,92. La pressió assistencial als nostres centres, encara molt alta en els CAPs, però també a les UCIs dels hospitals, on tenim 438 pacients. No hi ha hagut prou temps per poder-los reduir.
El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que l'RT continuarà pujant els pròxims dies.
Aquest segon tram preveia relaxar les mesures del confinament. La més destacada és que el confinament municipal del cap de setmana passaria a ser comarcal. També haguessin pogut obrir els centres comercials a un 30% de la seva capacitat. Els equipaments culturals podrien tenir fins a un 70% del seu aforament i els bars la meitat en interiors. Ara, tot això queda en suspens fins que no millorin les dades. També es veurà afectat el Nadal, en principi, a no ser que s'aprovin mesures extraordinàries. Sobre el paper, s'hauria d'haver arribat a la setmana del divendres 25 en el tercer tram i ja no hi hauria confinaments perimetrals. De moment, ahir el govern espanyol va permetre les reunions de fins a 10 persones els dies 24, 25 i 31 de desembre, també l'1 de gener, amb dos grups bombolla com a màxim i retardar el toc de queda per Nadal i Cap d'Any. Els desplaçaments entre comunitats estarien permesos, si estan justificats, entre el 23 de desembre i el 6 de gener, però ara s'haurà de veure com casen aquestes mesures amb el tram en què ens trobem en aquell moment.
Doncs sobre el coronavirus, us expliquem que Amnistia Internacional ha constatat que l'actuació a les residències de gent gran de Catalunya i Madrid durant la pandèmia ha estat negligent.
L'ONG ha assegurat en un informe que les mesures preses han estat ineficients i inadequades i han vulnerat com a mínim 5 drets humans, entre ells el dret a la salut, a la vida i a la no discriminació. Les dades del Departament de Salut exposen que la meitat dels morts per coronavirus a Catalunya són usuaris de residències d'ancians i Amnistia Internacional ho relaciona amb la manca d'equips de protecció individual i proves PCR en aquests espais.
El Parlament rebaixarà els sous dels diputats a partir de l'any que ve. L'objectiu de la reforma és reduir els diners que reben per dietes i desplaçaments que van dels 17.000 als 24.000 euros anuals.
Aquestes xifres se sumen al seu salari base i per això el Parlament vol rebaixar els diners que guanyen els diputats. Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP han arribat a un acord per reduir les dietes i els desplaçaments dels polítics i avui ho votaran al Parlament.
L'Estat prohibeix els desnonaments mentre duri l'estat d'alarma.
Ho han anunciat el vicepresident Pablo Iglesias i el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Álavos. La mesura s'aplicarà sobre famílies vulnerables i les comunitats autònomes hauran d'oferir una alternativa habitacional digna. Podem havia registrat una esmena als pressupostos en aquesta direcció de la mà d'Esquerra i Bildu, però aquest dimarts la van retirar per fer possible aquesta entesa interna de l'executiu.
I el Ministeri de Defensa ha presentat una denúncia davant la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Madrid pel xat d'exmilitars espanyols que parlaven de fusellar 26 milions de persones i, entre altres, amenaçaven amb fer alguna cosa legal o il·legal contra l'Assemblea Nacional Catalana. El Ministeri presenta un escrit signat per la ministra Margarita Robles que recull la informació publicada per Infolibre sobre el contingut d'aquest xat. I acabem, la Unió Europea i el Regne Unit encara en la recta final de les negociacions post-Brexit.
Brussel·les i Londres ultimen les negociacions per evitar que el Regne Unit surti del mercat europeu causant estralls. Brussel·les alerta que una sortida desorganitzada pot fer molt mal econòmicament a la capital del Regne Unit. En dues parts podrien arribar a un acord la setmana que ve i el Parlament Europeu ja ha començat a moure fil per si s'escau un ple extraordinari el 28 de desembre.
Menys d'un minut per arribar al punt de les dues. Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb la Rocío García a les vies de so i la Júlia Ramon a la redacció. De seguida arriba tota la informació esportiva amb aquesta prèvia entre el Tenerife i el Sabadell. Que vagi bé, adéu.